Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
En un moment interessant de la temporada, però a mi em preocupa més que si fos al final de temporada, que si fos al final de temporada des d'un punt de vista de l'estat del jugador. Perquè si un futbolista es lesiona o té un trencament muscular a mitjana temporada, pots entendre que és per un excés de partit, que és per un estrès competitiu, que és perquè té molta exigència. Si se't lesiona quan portes dues jornades de lliga, és que amb aquest futbolista, compte, tens un problema, jo no sé si, com de gros, però tens un problema de certa dimensió.
Escolta, perdona, sí que es pot.
Estic veient.
He vist aquí un vídeo de intervenció quirúrgica de la rotura del recto anterior del quadríceps o de la pierna.
Si té molta garantia o no, saps què vull dir? Hi ha lesions que tenen un percentatge molt alt d'èxit, i hi ha altres dolències que tenen un percentatge d'èxit més baix. No ho sé. Però és igual, tornant al tema que realment em preocupa, que sigui a principi de temporada, penso que sí, que t'està il·lustrant que hi ha un problema gros amb Pedri. I a partir d'aquí, ho ha dit el Toni, també coincideixo, potser la feina de prevenció, la feina de recuperació de Pedri no està sent, com a mínim no està sent eficaç. No sé si es fa bé o es fa malament, però no està sent eficaç. I a mi sí em preocupa des d'un punt de vista esportiu per Xavi, perquè Xavi és veritat que té molts migcampistes, però d'aquests molts migcampistes dels que ell espera que et generin molt joc interior per resoldre partits com el del Cádiz o com el del Getafe, no en tens massa. Ara tens a Gundogan, però tal com has portat a Gundogan, resulta que se't trenca Pedri, que és el soci principal de Gundogan en els plantejaments de Xavi. O sigui, futbolísticament, jo sí que veig aquí un problema gran pel Barcelona, sobretot pel Xavi, en els propers partits, perquè perd una de les dues peces que t'havien de generar prou joc interior per resoldre les carències de, sobretot d'arribada del Barça, de les quals tant hem parlat. Per tant, sí, el Barça perd potencial. Jo no sé si fins al punt d'haver de mirar el mercat, perquè amb els pocs dies que tens de marge, dubto que trobessis un futbolista de prou qualitat, o sigui, al final acabaries portant un pedaç per una situació que no necessita un pedaç, sinó que necessita una solució més profunda. I no sé com ho arreglarà Xavi, però tindrà problemes, perquè ni Sergi Roberto, ni Gavi, ni potser el jugador que més s'assembla a Pedri, no perquè siguin jugadors iguals, però perquè li pot resoldre aquests problemes, sigui Fermín, dels que ha estat fent servir.
Sí.
És a dir, entenc que ara tindrà un protagonisme creixent aquest jove futbolista.
Sí, sí. Mira,
ara
és que és la intenció.
Clar, l'únic que és veritat que jo m'imagino el dia del Villarreal, Gundogan, Gavi a dalt, no?, i Romeu de Jong a la base, però és veritat que Fermín ha de tenir minuts.
Però tindrà minuts.
Per què no? Clar que sí. Mira, ara que deia això el Puqui, que parlava de possibles fitxatges o no fitxatges, escolta, Marta, per què no s'està concretant encara l'arribada de Cancelo? Cancelo.
De Joao Cancelo.
Joao Cancelo.
Doncs perquè encara no s'està concretant l'entrada dels diners de Libero Football Finance. Per això el portuguès encara no ha viatjat a Barcelona. Falten els 40 milions d'euros d'aquest fons, que de moment no ha entregat ni un euro al Barça. Si s'han pogut inscriure de moment Araujo, Gundogan, Oriol Romeu i Sergi Roberto, pels 20 milions aportats per un inversor xipriota a través de Nipa Capital, un fons neerlandès. Necessitem aquí un trencaclosses, un esquema per tanta gent, eh? De fet, en aquest sentit, segons hem pogut saber a RAC1, el Barça està negociant ara amb un nou actor perquè entri al costat de Libero Football Finance. Es tracta d'un grup inversor nord-americà del sector dels media i digital. El Barça, ens diuen, no li canvia el que ingressarà, però sí que el projecte pot sortir beneficiat i tenir molt més valor al futur. S'està buscant la fórmula perquè entrin junts i facin front als 40 milions necessaris per cobrir el forat pendent dels 60 que havien deixat Socios i Orfeus, uns ingressos presentats i validats al pla de tresoreria davant la Lliga. Per tant, a hores d'ara, pot ser que les condicions que van comunicar-se l'11 d'agost sobre l'anomenada repalanca canviïn. El Barça transmet Això sí, tranquil·litat, i insisteix que tenen temps per concretar-ho tot fins al 31 d'agost. Fins que això no estigui resolt, el Barça no té la intenció de fer venir cap a Barcelona Cancelo, perquè, clar, està pendent de l'entrada d'aquests milions.
Continuen els problemes econòmics, evidentment, del Barça. Això és una motxilla que no et trauràs en els pròxims anys. Mira, abans escoltàvem Jaume Roures, valorant una mica el president de la Federació Espanyola, Luis Rubiales. Doncs bé, Dani, s'ha referit també en aquesta presentació del canal Gol Mundial, que oferirà el Mundial de Bàsquet, la situació, s'ha referit a la situació financera del Barça.
Sí, i és una opinió important perquè no deixa de ser una de les parts d'aquest puzzle absolutament impossible d'entendre, però en qualsevol cas, malgrat que és una part més minoritària que en el seu principi, Jaume Roures també forma part de l'accionariat d'aquesta filial del club de Barça Media, i evidentment és algú sempre molt ben informat. Doncs bé, davant de si el Barça tindrà problemes per inscriure o no a final de mercat i l'arribada de Cancelo, ha estat clar.
Tot està ben enfocat i això d'aquí al 31 d'agost encara falta més d'una setmana. Al final el Barça el que necessita sobretot és un lateral dret. Això està ben encaminat i per tant no, jo no li veig cap problema.
Bé, diu que no li veu cap problema a Jaume Roures, que sempre tenim molta pressa, que cal esperar el 31 d'agost, i deixem també que escoltem un document recordant el gran pas endavant que pretén fer el Barça de cara a la tardor.
Ara el Barça està a punt de donar un salt que ha d'aprovar l'assemblea, però que ens anem a una empresa cotitzada a la Borsa de Nova York i estem parlant d'una capitalització possible de 1.000 milions. No, vull dir, si això acaba sortint, que jo crec que sortirà, doncs xapó, no? Vull dir, has donat un salt qualitatiu en un any i mig que ja acaba robar-lo en la seva dimensió.
Tant de bo surti això i el Barça pugui recuperar-se econòmicament amb aquesta nova inversió que explica Jaume Roures. 11:36 ja de la nit. Tenim uns convidats aquí fora a l'estudi ara, en directe, per parlar d'un esdeveniment que hi haurà a partir d'aquest cap de setmana a la ciutat de Barcelona. La Vuelta. Us agrada el ciclisme? Són espectacles per això? El Poquí sí, jo sé que el Poquí sí.
Sí.
A tu sí, però aquí.
M'agrada molt.
Doncs ara parlem...
Estic esperant dilluns, hi ha una primera etapa a Andorra. Dilluns hi arriben a Andorra.
Sí, senyor.
Etapa de muntanya.
Sí, senyor.
Hi ha una edició... Bueno, a part diumenge passen per Montjuïc.
Sí, senyor.
Està bé.
Sí, senyor.
Passen per Montjuïc,
per Montjuïc, eh?
Sí, és un port de muntanya, que ho sapigueu. Els que us catxondegeu de l'alpinisme, tot això. És un port de muntanya de segona categoria a la Volta a Catalunya. I en aquesta edició de la Volta a Espanya, el consideren de tercera, però en qualsevol cas és un port de muntanya,
sí,
que lo sepais. I després, més endavant, hi ha una etapa, que és aquest enguany, que acaba el Tourmalet i una altra que acaba l'Angliru. Amb això en tinc prou.
Doncs ara, ja queda, ara en parlarem amb el director.
Garantia de bon espectacle.
Director de la Vuelta, el senyor Javier Guillén, si li vol fer alguna pregunta, el tindrem aquí en directe, també amb el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé, perquè dissabte hi haurà una gran afectació a la ciutat amb aquesta contrarrellotge en què s'inicia la Vuelta a Espanya de 14 quilòmetres pels mig dels carrers de Barcelona. Ara explicarem com va tot i també això, les grans etapes que hi haurà en aquesta edició, algunes, la majoria, les primeres, passen per Catalunya, pel nostre país, per diverses poblacions. Fem una pausa i de seguida prenem una estona de la Vuelta i després seguirem parlant de futbol. Hem de fer la prèvia del Celta-Real Madrid. Demà comença una nova jornada de Lliga i demà hi ha un Celta-Real Madrid. El Celta, que és notícia perquè la seva perla, Gabri Veiga, és a punt de marxar a l'Aràbia Saudita amb 21 anys. Ja ho veurem. Ahir es donava massa per fet. Té ofertes aquí d'equips europeus, però té una oferta milionària de l'Aràbia Saudita i podria ser un nano de 21 anys amb tota la carrera per endavant que decideix marxar als patrodòlars de l'Aràbia Saudita. De tot això en parlarem després. Abans, però, una mica de ciclisme.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Un 13 de maig va arribar per primera vegada una dona a l'Everest. I just un 13 de maig vaig tornar d'Erasmus. No ho oblidaré mai. Va ser el mateix dia en què vam guanyar aquell títol.
Hi ha molt de futbol a la teva vida. I també a la nostra. Vine a Movistar i tanca el fitxatge de l'estiu amb un Smart TV des de 0 euros al mes. Informa't en la teva botiga Movistar.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
27 d'octubre de 1940.
I el número de la sort, el...
5.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC 1. Aquest diumenge el Barça juga a RAC 1. A 6:15 des de l'estadi de la Ceràmica Villarreal-Barça. Viviu el partit des d'una hora abans a RAC 1 amb Fotli Pou i tota la tropa del Barça juga a RAC 1. Després, des de 7:45, Mirandés Espanyol amb Edu de Batlle, Joan Camí i els comentaris de Dani Solsona. I per rematar-ho, Superesports i tu diràs fins a la 1 de la matinada. Aquest diumenge, Villarreal-Barça i Mirandés Espanyol a RAC 1. El Barça i l'Espanyol juga a RAC1 són una gentilesa de CaixaBank i Estrella de RAC1. Tots som 1.
Diràs, amb Aleix Parissé.
Onze i 41 minuts de la nit, això és el Tu diràs, d'estiu encara, versió d'estiu. Fins al 4 de setembre no arrencarem la nova temporada radiofònica i anirem ja fins a la 1 de la matinada, com és habitual. Avui seguirem anant fins a 1:15, encara ens queden 45 minuts de programa. Després tornarem a parlar d'una de les notícies del dia amb la que hem obert el programa. Márquez Zubizarreta, pel que sabem, a RAC1 deixarà de ser el director esportiu del Barça femení. Hem d'escoltar encara reaccions del Gamper femení, que s'ha jugat avui, que el Barça ha guanyat 5-0 contra la Juventus. Jonathan Giraldez, el tècnic, ha parlat del cas Luis Rubiales. I farem la prèvia del Celta-Real Madrid. Demà tenim un partidàs a Balaïdos per obrir jornada. Però és que aquest cap de setmana, a Barcelona, en definitiva a Catalunya també, hi haurà una activitat esportiva que serà històrica, no?, per tot el que acaba de moure i per tots els ciclistes que hi haurà. És la Vuelta Ciclista a Espanya, que comença aquest dissabte a Barcelona. Avui s'ha presentat aquí a la ciutat, davant del mar, amb una presentació realment espectacular, i per això, després de la presentació que s'ha fet aquest vespre, hem volgut convidar aquí a l'estudi, primer de tot, el director de la Vuelta, senyor Javier Guillén. Què tal?
Hola, bona nit. Hola,
bona nit, benvingut. Salut. I el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé. Què tal, regidor?
Molt bé, bona nit.
Bona nit. Com ha anat la presentació, primer de tot? Ha sortit
bé? Fantàstica, la verdad es que ha sido muy buen ambiente de público, hemos estado muy a gusto. Hemos conseguido sobre todo una imagen muy potente con el Mediterráneo de anfitrión y sobre todo muy contentos porque la participación que tenemos realmente se ha notado hoy, porque había un público muy muy entusiasta y yo creo que hemos tenido un gran comienzo de vuelta.
Per tant, a 24 d'agost, sí, la xantada allà a la Barceloneta,
gran primera etapa, sí, sí. La veritat que s'ha de ser molt aficionat perquè amb la calor, no, que hi fa, doncs estan allà i ple de gom a gom. És veritat, com diu a Javier, que no sé si sóc molt exagerat o no, possiblement tenim a l'edició de la Vuelta amb un planter de ciclistes més importants que hi ha hagut i que podem veure a dia d'avui, no? I això també acompanya i fa que hi hagi més gent.
Bueno, és que la llista és brutal, eh? Vull dir, Evenepoel, vigent campió de la Vuelta, Vingegaard, actual campió del Tour de França, bé, ha guanyat els dos últims tours, i després hi ha Roglic, Egan Bernal, Geraint Thomas, Mikel Landa, Marc Soler, Enric Mas, Juan Ayuso, David de la Cruz, Sabadellenc com jo.
Marc Soler també.
Sí, sí, Marc Soler, sí, sí, és veritat. De Gent, Romain Bardet, bueno, és que la llista és inacabable.
Es top, sí, sí.
La verdad es que te oigo escucharla y es como si saliera la lotería y te va tocando el décimo completo. Eso es de las mejores que hemos tenido.
Sí, jo crec que ni el Tour d'aquest any ha comptat amb aquesta selecció de ciclistes que tindrem a Barcelona. O sigui, és realment impressionant.
Ja els tenim per aquí, a tots? Estan tots els ciclistes
aquí? Estan tots aquí, des del miércoles estan tots concentrados, que és, digamos, un requisito obligatorio de la organización. Hoy hemos tenido la presentación de equipos, mañana tenemos las reuniones técnicas con ellos para explicar los detalles de la Vuelta, especialmente de la primera etapa, y luego ya El sábado, pues lo que se inicia previo a la etapa es el reconocimiento del circuito, que mañana también lo harán, pero de una forma un poco más informal, y luego la etapa sale a las 18:55, primer equipo. Sí.
Dissabte, a les 18:55, això vol dir que a les 7 de la tarda, 5 minuts abans de les 7 de la tarda, comença aquesta crono per equips de 14 quilòmetres pels carrers de Barcelona. Evidentment, la seguirem a RAC1, eh? Aquestes primeres etapes que passen per Catalunya, les seguirem de ben a prop, i després, evidentment, farem un seguiment de la resta d'etapes, perquè n'hi ha moltíssimes. Aquesta volta puja el Tourmalet, puja l'Obisque. Vull dir que això se'n va també cap a muntanyes del Tour de França, no? El Pirineu francès, Javier.
Sí, sí, pasamos a Francia. Es una vuelta muy internacional, porque previo a eso pues también estamos en Andorra, pero sobre todo es una vuelta de recursos muy potentes. Tenemos la tradición, que es el Tourmalet y el Angliru, que es posiblemente el puerto más duro que hay en Europa, dura competencia con algún que otro italiano, pero también tenemos novedades, ¿no? Como es la Cruz de Linares también en Asturias, y bueno, pues yo creo que es una vuelta además que mira mucho al cielo, porque empezamos con una crono por equipos, pero ya aquí en Barcelona, el paso por Montjuïc, ya ahora que piquen las piernas y lo hemos probado los tres,
yo creo
además,
que la picaban.
Sí. Poquí, mira, es que Poquí ha hablado de ella, digo, eso es un puerto de segunda, le han puesto tercera, pero es de segunda de ella, ¿no, Poquí?
Para nosotros de categoria especial.
De primera. Jo crec que la gent hauria de veure l'Aleix pujant, a més, com un campió aquell port, eh?
Bé, això, Anaïs, Toni, també, perquè ho sapigueu, i Poquí, el director de la Vuelta, Javier Guillén, va tenir a bé, juntament amb el David Escuder, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, a convidar uns quants periodistes a fer, en bicicleta, un tros de la segona etapa. La segona etapa és diumenge, surt de Mataró, passarà pel Vallès, que a més a més passa per Sabadell, que estan molt contents allà a Sabadell, passen per Sabadell, crec que pugeu al Coll d'Estanalles, també, a la zona de Mata de Pere, de Mura...
Circuit de Montmeló.
Sí, passeu pel circuit de Montmeló, sí, i s'acaba a Montjuïc, eh? Mataró, fa Vallès, una mica de Vallesos, i després torna
Castell
cap aquí.
Castell de Montjuïc, i acabem just sota del Papater.
Jo us espero a Montjuïc, ja tenim certa pràctica.
Els del Barça.
Ja portem
demanant,
uns dies de rodatge,
anem demanant les canyes i el vermut...
I us esperem allà.
No, però aquell dia va ser molt xulo, perquè vam fer els últims 35 quilòmetres, no?
Bueno, per posar-li més valor. Val. Primer vam anar fins al Tibidabo i us vam ensenyar una miqueta per on sortiria, no?, que era el pavelló blau, i després al Tibidabo vam baixar a Tibidabo, vam atrevessar...
Perdona,
i
que posar al Tibidabo, sí. Tibidabo ja té la història.
Sí, i vam fer llavors Montjuïc, Castell de Montjuïc, fins a...
Però i el tall de periodistes, en base a què es va fer? Van haver d'enviar vídeos.
Hi havia Sergio Heredia de la Vanguardia.
Sí, sí, hombre.
Edu Polo, que ara està al Barça perquè treballava a Punto Deportivo.
Sergi López.
Sergi López. Sí, sí, hi havia uns quants.
Aleix Parisé hi era?
Jo hi era.
L'Aleix hi era, i a més, he de dir que l'Aleix...
No vaig posar peu a terra.
Va tirar alguna escapada o
no? Va haver algun moment al Tibidabo, no?, que jo prometia...
Vas apretar, vas arrencar,
sí, sí. O aquí em vaig deixar veure a les càmeres els primers 300 metres.
Hi ha una foto d'això. Jo la tinc, aquesta foto.
Allò,
moment
d'atac.
No? Que li va fer la foto, li va fer a l'Heredia, va fer la foto, al Sergio va fer la foto.
No, té raó el Poquí, que vaig fer l'escapada publicitària. Jo vaig dir, jo em deixo veure al principi que tinc forces, vaig marxar del grup, i després em van passar tots. Crec que vaig arribar a l'última dalt del Tibidabo.
No.
O al penúltim. No sé, algun d'aquests. Ara... Jo no vaig posar el peu a terra.
Hi havia cotxe escova?
Hi havia, sí. Va ser molt professional.
I com dius tu, la pujada a Montjuïc, déu-n'hi-do, eh? Pels professionals entenc que deu ser un passeig, però té unes rampes brutals. Jo vaig haver d'anar fent esses per no posar peu a terra, perquè si no havies de posar peu a terra. És que puja, eh? Aquella segona etapa té un final explosiu, eh?
Sí, no, és realmente duro. Sobre todo para nosotros, ¿no? Pero los corredores ahí se va a romper el pelotón, y yo creo que ahí, bueno, van a pasar cosas. Además, al ser las primeras etapas, todo el mundo quiere ganar un poco para justificar ya, ¿no?, que tiene la victoria. Va a haber una pelea por la colocación, y bueno, alguno veremos que a lo mejor no está tan fuerte como pensamos, pero desde luego es, para mí me encanta porque es un final muy explosivo.
Sí. ¿Qué veurem dissabte? Perquè, clar, jo tinc aquí avui, mira, obria la Vanguardia avui, Mundo Deportivo també, i veies el recorregut d'aquesta etapa de dissabte, 14 quilòmetres, contrarrellotge per equips. Clar, això és espectacular, no? Surten els 8 corredors, no? Bam, surten ja de cop, fan aquests 14 quilòmetres. Sortida des de la platja del Somorrostro.
Sí.
Això com serà? És espectacular, aquesta
Molt
sortida?
Molt espectacular. Bueno, us vam fer una miqueta, no?, l'aperitiu en aquell dia, explicant una miqueta com ho faríem. Realment, aquí a la Vuelta hi ha hagut una tradició de veure quina ciutat ho feia més espectacular, i jo, que sóc supercompetitiu, no em podia quedar enrere. Llavors, què visualitzem? Doncs el ciclista sortint del pavelló blau, no? Sortint del mar. I envoltats de què? Doncs una embarcació que sigui molt pròpia, que és el patí de vela. Hem volgut ajuntar tradició esportiva, noves allò, visió de l'esport de la ciutat, Copa Amèrica, amb el ciclisme...
I com ho fareu, això, des del mar? Què vols dir, des del mar?
Ho heu de veure.
Però sortiran literalment des del mar, els ciclistes?
Sortiran literalment des del mar.
Saldran del mar, o sea, encima del... El agua estará debajo de la...
O sea, hi haurà una plataforma o alguna cosa, es, i ya... sortiran des d'allà, eh?
Sí.
Y luego, además, la perspectiva visual es que da la sensación de que salen del mar. O sea, y eso es...
Clar, les càmeres estaran posades,
no? S'ha muntat una plataforma amb una estructura molt complexa. La veritat que és una gran obra d'enginyeria. La gent de la Vuelta aquí jo crec que està fent, vamos... I tindràs una imatge de les embarcacions, del mar, la bicicleta, són 50 metres de rampa fins a Marina, al moll de Marina, i d'allà ja pujant cap a dalt, no? I aquesta és la idea i la imatge icònica. No hi haurà darrere, és una imatge neta, és una imatge neta del mar i de l'esport, del ciclisme, dels ciclistes sortint des d'allà. Hem volgut que sigui una etapa, i això ho hem treballat des de fa, bueno, fa moltíssim, amb la Vuelta i amb Guàrdia Urbana. És un circuit que és un circuit urbà, cèntric, tècnic, lent, per tant, que hi hagués més competència i més rivalitat, i apropar l'esport a la ciutadania.
Mira, passa pel passeig Sant Joan, bé, de Marina va buscar el passeig Sant Joan, carrer Cas, Lepanto, Sancho de Ávila, Badajoz, fa un tros de l'avinguda Diagonal des de Glòries, no? Uh-huh. Entenc.
Torre Agbar, i llavors, entrem cap al centre.
Bac de Roda, Guipúscoa, Aragó, llavors ja fa Mallorca, un tros de Roger de Llúria, un tros de Rosselló, un tros de Passeig de Gràcia, un altre cop Aragó, i acaba la plaça Espanya, l'avinguda de Maria Cristina.
Sí, sí.
No?
Circuit cèntric, passem per, evidentment, per monuments de molt interès, perquè és, el ciclisme, jo crec que una de les grans coses és que projecta la ciutat al món, i tot el món veurà, doncs, evidentment, monuments arxiconeguts com la Sagrada Família, però també de nous que ens interessa com a ciutat, doncs, que coneguin. Ja passa per una part important de Sant Martí, volem que vegin, doncs, una part del Poble Nou, volem que vegin l'Eixample, volem que passi per Ciutat Vella i que acabi, evidentment, doncs, a la plaça Espanya, no? A l'avinguda Maria Cristina, per tant, al districte de Sants. O sigui, que passem per diversos districtes i per molts barris. És el que volíem, que, no? que la ciutadania ho visqués.
Tot una mica, no? Sí. Clar, a més, ja començareu a ensenyar Montjuïc, no? Maria Cristina, com dient, i demà acabarem allà. No?
Sí, sí.
Es va fer una presentació del pla de mobilitat, perquè hi haurà moltes afectacions de mobilitat, no? Em va parlar el tinent d'alcalde, Albert Batllà. Això us preocupa, no us preocupa? Li demaneu paciència a la ciutadania, perquè són moltes hores dissabte de molts carrers tallats, no?
Sí, la verdad es que, bueno, pues vamos a cortar la ciudad durante muchísimo tiempo. Aquí tengo que decir que se ha hecho una gran labor por el ayuntamiento, sobre todo de anunciar, ¿no? Los cortes, el recorrido. Obviamente nunca lloverá a gusto de todos, se hace por la promoción de la ciudad, es un espectáculo que se ve en 190 países. Yo creo que además esta contrarreloj bueno, pues entronca muy bien, ¿no? con la calidad que quiere darle el ayuntamiento a lo que es los grandes eventos deportivos. Por supuesto que hay que pedir disculpas por los inconvenientes que se puedan generar, pero todo tiene una vocación, ¿no? de ayudar a Barcelona, de estar con Barcelona, de promover Barcelona, y por eso esperamos y deseamos que sea un gran éxito, y por eso a la gente pues lo que hacemos es que le convocamos a ver la carrera, porque desde luego créanme que merece la pena.
Claro. Es que tenía moltes ganes, Aleix, feia 10 anys, l'altre dia ho parlava amb l'alcalde, que evidentment doncs, estic superagraït perquè ha fet l'acompanyament a tot això i s'ho ha cregut en primera persona. Feia 10 anys que Barcelona no tenia un esdeveniment internacional d'aquesta magnitud, i evidentment comporta doncs, una sèrie, bueno, això té conseqüències, i ara ho demanava disculpes, i és veritat que hi hauran veïns i veïnes afectades en quant a la mobilitat, tot i que hi ha molts passos pels veïns, no? Que entre equip i equip de contrarrotxa podran passar, hi ha 78 passos.
I ara controladors que deixaran,
sí,
passeu ràpid,
aquí venga, s'ha de ser molt cuidadós, perquè entre equip i equip pues, igual hi ha 15 segons. No?
Però hi ha el metro després, també.
Hi ha el metro, clar. Evidentment, tots els busos estan afectats, hi ha un gran nombre de busos afectats que s'han buscat doncs, alternatives. El metro és el transport aquell dia, en aquelles hores, pues, més, diguem, més àgil, però jo crec que valia la pena tornar a recuperar aquell esperit, aquell orgull, no?, de ciutat a través d'un esdeveniment esportiu que feia tants anys i tants anys que no vivíem a la ciutat.
Perquè va costar molt a la Vuelta dir, vinga, va, anem cap a Barcelona o no? Com es gesta? ¿Cómo se gestó esto, señor Guillén?
Se gestó... En una comida, que por cierto, hoy estaba en ese restaurante comiendo. Y además me he encontrado con el alcalde y le he dicho, digo, aquí empezó la historia de la Vuelta. David es constante, cuando le conocemos es algo más, es un cabezón, y él quería la Vuelta en Barcelona, y bueno, pues la verdad es que a nosotros nos atraía mucho, porque Barcelona nos aporta mucho, es una de las grandes ciudades de Europa, por lo tanto ciudades del mundo, pero sobre todo nosotros necesitamos argumentos con los que casarnos, y Barcelona es una ciudad que su historia moderna está construida en base al deporte, son las Olimpiadas, pero a partir de ahí todo lo que se hace en la ciudad. A mí, de las cosas que más me gustan de Barcelona, y estos días lo estoy viendo, es que es una gran plataforma deportiva. Tú te das un paseo por Barcelona y ves a un montón de gente haciendo deporte, y además le ves haciendo deporte en la calle, le ves haciendo deporte en tablas y de surf.
También corre, ¿eh? Ya le trata a correr.
Sí, también. Estos días va bien bañarse, tener mar va bien, ¿eh? Sí, a diferencia de Madrid, estos días de calor va bien tener el mar por aquí.
De hecho, salimos a correr el otro día y al agua.
Normal.
Al agua, porque si no, no podíamos volver, ¿no? Yo creo que había muchísimos argumentos. Yo aquí tengo que agradecer a David y a toda la corporación y bueno, pues al alcalde Jaume Collboni, pues porque hay mucho entusiasmo, ¿no? Y es muy fácil trabajar con ellos. Y si estamos aquí es porque el ayuntamiento y David se empeñaron y estamos muy contentos, porque date cuenta que después de salir el año pasado de Utrecht necesitábamos continuar con grandes ciudades, y yo creo que sí, hay una gran ciudad para salir, esa es Barcelona.
¿Y volverán a pasar 10 años o no?
No, seguro que no. Ya verás cómo David se encarga de que no pase.
Bueno, tiene otras historias en mente, porque el Tour de Francia también lo tiene en mente, ¿no?
Sí, lo tiene en mente, y además, oye, yo soy testigo de que no es algo que está solo en la mente, sino también está en las mesas de trabajo. Ya soy consciente de que tanto el ayuntamiento como el Tour han tenido varias conversaciones. Yo obviamente puedo hablar solo por la Vuelta, pero yo diría que, David, no, la cosa va bien.
Bueno, sí, pasa que jo ara m'agrada fer allò pantalla a pantalla. Ara és la Vuelta, estem allò en un moment, la veritat, que emocionant a la vegada que bueno, pues amb tensió de que tot surti bé, i després parlarem del Tour. Primer veiem i que la gent es doni compte de com és de gran això que estem parlant, i després d'això doncs acabarem de treballar amb el Tour, no? Passet a passet. Primer fem bé la Vuelta, i que és molt important per nosaltres, i després anem a pel Tour.
Dissabte, la sortida de la Vuelta, etapa número 1, és aquesta crono per equips de 14 quilòmetres que es farà al vespre nit a Barcelona, pels carrers només de Barcelona. Diumenge, Mataró-Barcelona, la segona etapa, ja és no, en línia, amb el final a Montjuïc. Dilluns, des de Súria, per tant, també aquí a Catalunya, se surt des de Súria,
sí,
i se'n va cap a Palarinsal, però passa per Solsona, pel Coll de Nargó, llavors ja entra Andorra la Vella, Ordino, i després Arinsal, no? La quarta etapa, que és dimarts, Andorra la Vella, Tarragona. Vinga, tornem cap aquí, no? Valls, Tarragona i tota aquesta zona, amb final allà a Tarragona. Jo, fins i tot, la cinquena etapa, que ja és fora de Catalunya, a mi em toca de prop, perquè surt de Morella i acaba a Borriana. La meva família materna és de Cinctorres, que és un poble que està a 15 quilòmetres de Morella. O sigui, jo a Morella vaig, cada estiu vaig a visitar, que és una població maquíssima,
preciosa,
a dalt de tot d'una roca i d'una muntanya, Morella, que és preciosa, i la sortida d'allà també és espectacular, no?
Sí, la verdad es que tiene recursos muy bonitos. Morella, además, pues tiene un castillo precioso. En Castellón también hay muchísima afición, y bueno, nosotros siempre tratamos de buscar recursos escénicos, y bueno, pues ahora que sabemos lo de tu población a 15 kilómetros, hablaré con los técnicos a ver qué podemos hacer.
Claro.
Si es que no pasamos, pues yo creo que el desvío...
Hay que pasar.
Luego te mando a los ciclistas, digo, oye, los 15 kilómetros de más es culpa de Raque. O
sea, hablar con Raque, ¿no?
Yo no tengo nada que...
Hay que pasar por Cinctorres, ¿no? Antes de ir para Ares del Maestre. Sí, no, aquella comarca de los puertos del Maestrazgo es preciosa, preciosa, de veritat. Jo la recomano també des d'aquí, més enllà de Catalunya, o de Sabadell, que és la meva població natal, però la veritat que Morella i tota aquella zona, Cinctorres, aquella zona és meravellosa. Bé, això serà la Vuelta, 26 d'agost arrenca a Barcelona, el dia 17 de setembre s'acabarà, com és habitual, a Madrid, però passarà, com dèiem abans, a Angliru, Pirineus Francesos, amb Tourmalet. Hi ha quatre etapes planes, totalment planes, hi ha dues etapes planes amb un final en muntanya, hi ha sis etapes de mitja muntanya, hi ha set etapes de muntanya, i llavors hi ha la crono per equips de Barcelona i la crono individual de Valladolid, i dos dies de descans, perquè si no els ciclistes no podrien fer-ho tot. Si jo us pregunto a qui s'adapta millor aquesta Vuelta, a quin ciclista se li adapta millor...
Yo, después de ver el Tour de Francia, yo creo que Jonas Vingegaard, tal y como fue en la crono y como va en montaña, que es su especialidad, a él se le adapta muy bien. Por supuesto a Primoz Roglic, más que nada porque conoce muy bien la Vuelta y puede tener las mismas características. Y luego Remco Evenepoel es un corredor que saca las diferencias en la crono. Ya ganó el año pasado la vuelta, la diferencia la sacó en la crono. Hay que verle la montaña, porque esta montaña es diferente a la del año pasado, tiene mucha más altura y muchísimos más puertos, más largos que el del año pasado, pero quizá por perfil esta es una vuelta para Jonas Vingegaard, pero no creo que Roglic le deje ganar. Pues mira, la vuelta.
Yo crec que serà la vuelta de Roglic.
I que s'ho repartiran el mateix equip, no? Un al Tour i l'altre a la vuelta.
El Jumbo viene con el objetivo de ser el primer equipo de la historia que gana en el mismo año el Giro, el Tour y la vuelta. Y luego además Roglic el año pasado pues tuvo la mala suerte de que se cayó en una vuelta que también podía haber ganado, y de ganar este año la vuelta pues ya la habría ganado por cuarta vez, y eso pues le consagraría como el ciclista más importante de la historia de la vuelta.
Home, clar, Giro l'ha guanyat Roglic, no, del Jumbo Visma, Vingegaard, Jumbo Visma al Tour, i ara un dels dos podria fer doblete, no?
Eso es, y han venido además con un súper equipazo, desde luego dan miedo, vamos alucinados y agradecidos del equipazo que traen, y desde luego vienen a ganar la vuelta, no vienen a especular.
Perquè dels espanyols barra catalans, no? Marc Soler, David de la Cruz, després hi ha Juan Ayuso, aquesta jove promesa, Miquel Landa, no? Que és l'eterna promesa.
I Enric Mas.
Enric Mas, que et surt de la lesió. Com ho veus? Com, creus que té alguna opció? Etapes,
sí,
o general?
Bueno. A ver, opción siempre. Yo creo que Enric tiene muchísima experiencia. Yo creo que viene con ganas porque el infortunio de su caída en el Tour, y ahora mismo todos estamos muy pendientes de la calidad de Ayuso. Está en la edad de los corredores actuales, de Remco, de Pogacar, del propio Vingegaard. Tiene mucha clase, y yo creo sobre todo que tiene ganas y desparpajo. También está en un gran equipo, y yo creo que tiene muchísimas ganas de despegar. Yo desde luego sí que tenemos mucha confianza en que Ayuso esté peleando por el podio.
Molt bé, ho gaudirem aquí a Barcelona. A veure si surt tot bé, David,
Segur.
Aquests dies. Anem a escoltar el ciclista. A veure, Carla Rossell, hola, bona nit.
Exacte, bona
nit. Què
han
dit avui en la presentació aquí davant del mar a la Barceloneta fa una estona?
Exacte, davant de la façana marítima han desfilat tots els corredors i han parlat els caps de files dels diferents equips, però ens quedarem amb tres veus. Primerament, hem parlat d'ell, el guanyador del Tour, Jonas Vingegaard.
Yeah, I feel very, very good. And yeah, as you say, we are here, both the leaders, and yeah, the goal is to try to win the Vuelta a España, and that's what we will try to do the next 3 weeks.
Bueno, eso no me parco en palabras, Vingegaard, es dedica millor a la bicicleta. Sí, hem vingut dos líders, Roglic i jo, i l'objectiu és guanyar, ja veurem qui guanya.
I em sento molt bé.
I em sento, estic molt content d'estar aquí. Sí, sí.
Exacte, ja hem dit, que els dos parteixen com a líder, tant Roglic com Vingegaard, i que els dos buscaran pues, guanyar aquesta Vuelta. Ara, parlem del guanyador de la Vuelta de l'any passat, del 2022, Remco Evenepoel, que ell diu que això de pujar muntanyes dependrà de com li van les cames.
The parkour is for everybody, so everybody has to do the same mountains, so it will depend on the legs, but of course we have prepared as good as possible, and I have full confidence that we can do a super good job these 3 weeks.
Poca crono le he posat a Evenepoel, ¿no? Poca crono per ell.
Más o menos la del año pasado, y ganó la vuelta.
Ah, eso es veritat. Això és veritat. A ver, sí. I l'última veu, va, un d'aquests ciclistes que ara comentàvem que són els ciclistes dels espanyols.
Exacte, un dels favorits a nivell nacional, el balear Enric Mas, que torna, això sí, recordem, després de la seva caiguda al Tour, en les primeres etapes de la cursa francesa, y que espera estar al 100%.
Vamos a ir día a día, pero sí, hemos intentado entrenar de la mejor manera posible, ha sido difícil, y que día a día vaya cogiendo la forma, que mis compañeros tengan oportunidades de ganar etapas, y que la tercera semana pueda estar al 100%.
Això és el que volen tots els ciclistes, no? Arribar a la tercera setmana sense caigudes i al 100% per lluitar pels objectius. Poquí, no sé si vols fer alguna pregunta. Tu que ets amant del ciclisme, Joan Poquí, de Mundo Deportivo, puja... Quin ports puges tu allà al Garraf?
Escolta, que estàs intentant humiliar-me.
No, que vull que li expliquis al director de la Vuelta i al regidor quins ports puges. El del Rampart.
Patxolilla és de tercera categoria por el Penedès. Esto es por ahí me muevo. Però...
que té molt mèrit. Té molt mèrit, Poquí.
A mi m'agradaria preguntar-li al senyor Guillén de les etapes de muntanya, que he vist el perfil i he vist que hi ha etapes molt interessants. Crec que és un recorregut, ja ho ha dit ell, molt més atractiu que la de la temporada passada. Jo l'any passat li vaig trobar a faltar algun port més. Quina és l'etapa que ell creu que pot ser més decisiva? La del Tourmalet, la de l'Angliru, o algunes de les de les noves, de ports nous d'Astúries o fins i tot de Xurret del Catí, també sí. Allà al País Valencià, sí, també sí. És una bona muntanya. Li preguntaria quina creu que és l'etapa que serà més decisiva a la Vuelta.
Perquè hi ha reina, hi ha etapa reina?
Para mí todas, porque sí, las construyo con mucho cariño. Todo el mundo coincide en que la etapa reina es el Tourmalet. A partir de ahí, bueno, pues yo quiero a todas. Yo creo que hay dos binomios, ¿no? Que es la etapa del Tourmalet con la etapa de Belagua, que a mí me parece más, digamos, más interesante desde el punto de vista de que pasen cosas.
Son la 13 y la 14, o sea, que encara quedará la tercera semana de competición, ¿no?
La tercera semana con Asturias, claro, con el Angliru, donde hacemos primero Angliru y luego la Cruz de Linares. La Cruz de Linares va a ser una etapa muy decisiva porque es un puerto nuevo, no se conoce, se hace dos pasos. Ahí ya, desde luego, van los corredores llegan con bastante fatiga y sin duda yo creo que esa etapa puede ser bastante, bastante crucial. Lo que pasa es que luego también la etapa de los puertos de Madrid es una etapa diferente a otros años, es una etapa con 10 puertos, todos de tercera categoría, es más una clásica de Centro Europa, no tiene un metro de descanso, va a ser muy difícil de controlar, entonces yo establecería como esenciales el binomio de Tourmalet con Belagua, luego el binomio de Angliru con la Cruz de Linares, en Madrid, ojalá desde el punto de vista organizativo, que todavía todo quede por decidir, y aquí quien va a marcar mucho es la contrarreloj de Valladolid. Sí. La contrarreloj de Valladolid va a decirnos, bueno, pues los pocos ya que pueden ganar esta vuelta.
Que son 26 kilómetros, no arriba a 26 kilómetros la crono, y es la etapa 10, just la del mig prácticamente de esta competición de la Vuelta a España 2023. Molta sort, de veritat, sobretot en l'inici aquest dissabte, que evidentment aquí a RAC1 estarem molt pendents a partir de les 7 de la tarda quan surti el primer equip des del mar, estiguem atents a veure com ho fan això. Antes de iros, a mi me gustaría saber como director de una prueba internacional como la Vuelta, Javier Guillén, ¿qué le ha parecido todo lo que ha pasado con Luis Rubiales como representante de la Federación Española de Fútbol?
Bueno, yo lo mío es el ciclismo, pero es verdad que yo creo que lo que ha pasado, eso trasciende, ¿no? Yo creo que es un tema más social. En cuanto a lo que ha pasado, está ahí. Yo no diría que ha habido, ante lo que ha pasado, una respuesta mayoritaria. Yo creo que ha habido una respuesta unánime. Yo me sumo a esa unanimidad. Yo creo que, al final, pues los cargos, más allá de las voluntades y las intenciones, pero los cargos federativos especialmente, son cargos de representación. Y en este caso, bueno, pues yo creo que esa representación, pues podemos decir, y yo tampoco quiero entrar en ningún tipo de cuestión polémica, pero creo que era manifiestamente mejorable. Creo que la respuesta que se ha dado por parte social y políticamente es la que se tiene que dar, y yo estoy dentro de esa unanimidad, no puedo decir más.
Regidor, no sé si vol afegir alguna cosa més. No. Hem sentit ja...
Terrible, no. Les imatges
ministres,
són,
el president del govern espanyol...
Són terribles, perquè a mi el que em sap més greu és que en un moment històric, no, que per fi doncs un equip com el que teníem, amb unes noies que s'ho han treballat moltíssim, són les grans guanyadores, són una foto per les més joves, que nosaltres estem intentant també des de les diferents administracions, clubs, federacions, doncs treballar, no, perquè incorporar cada vegada més noies des de baix, des de més joves. I clar, aquesta és la imatge, és tremenda, i el que no es pot fer és normalitzar, banalitzar una imatge que és tot el contrari al que l'esport hauria de ser, no? Però més enllà d'això, és que després la resposta del propi president jo crec que ha sigut llastimosa.
La disculpa que fan l'escala tècnica a Doha, no?
És que jo no puc entendre una cosa així, no? O sigui que, bueno, comparteixo el que ha dit el Javier Abedemeri, el que està dient tothom, que no té cap sentit el que ha passat, ni la resposta que en un primer moment ha donat. O sigui que esperem, no sé si demà ja és demà, no, sí, no sé si és demà, demà ja l'assemblea, i suposem dimitirà. Que dimitirà, que sí. Jo crec que és l'única sortida que, per dignitat, no? I pel bé de l'esport i per bé de tots i totes, doncs hauria de fer.
Sí, sí. Demà a partir de les 12 comença l'assemblea. En principi, pel que m'ha explicat, pel que sabem, ell, el seu entorn més proper, ja ha dit hasta aquí, se acabó, ja no me resisto más a lo que és lògic, no? I al que demana la gent. Ho farà per la pressió popular i política. No ho farà, ja ho hem explicat, perquè estigui penedit de res o perquè cregui que ha fet res malament, que això encara és pitjor, no? Un cop vistes les imatges. Bé, a gaudir del ciclisme aquests dies. Javier Guillén, sé que eres muy futbolero, que t'agrada molt el futbol. del Atlético, ¿no?
Del Atlético de Madrid. Bueno,
La muerte. Se ha lesionado Pedri hoy, estamos tristes aquí.
Lo sé, lo he visto y bueno, la verdad es que es un grandísimo jugador. Yo soy muy del Barça porque me gusta mucho el estilo del Barça históricamente y bueno, pues ojalá que recupere pronto para tener a un Barça fuerte, potente, pero siempre detrás del Atlético de Madrid.
Ya lo veremos. Ayer explicábamos, ojo hasta el último día, que es viernes que viene, ojo a Joao Félix y el Barça. Ojo.
Y tiene su criterio, llama Joao Félix.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Qué?
No, yo no puedo entrar en eso. Ya, o sea, yo ya he opinado.
Guárdatelo.
Bueno. Que hagan lo que tengan que hacer y ya está.
Muy bien. Us agraeixo molt que heu vingut. David Escudé, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona. Javier Guillén, director de La Vuelta. Molta sort, porque sé que son momentos, ¿no? Estáis felices y tal, pero l'organització deu ser duríssima.
Momentos de responsabilidad, tensión y con muchas ganas de que tot
surti. Que tot surti bé i que pugueu gaudir-ho una mica i sobretot que ho gaudeixi al públic. Aquesta sortida espectacular de La Vuelta 2023 des de Barcelona aquest dissabte al vespre. Gràcies.
Bona nit.
Una abraçada forta. Fem una petita pausa i de seguida rematem la tertúlia amb Joan Poquí, Anaïs Martí i Toni Joan Martí. Tornarem a parlar un moment de Luis Rubiales perquè escoltarem el que ha dit Jonathan Giraldez després del gàmper femení i hem d'escoltar encara la prèvia del Celta-Real Madrid. Demà jornada de Lliga amb aquest partit de Balaïdos.
RAC 1. Dona suport al Team Total Energies en l'esdeveniment ciclista més gran d'Espanya. Som-hi, Total Energies, la companyia multienergies que comparteix la teva passió per l'esport.
Aquest estiu, al cap de setmana, arriben les nits de sexe a RAC 1. La revolució sexual. El podcast ara és un programa.
A l'estiu tenim més sexe que mai. Augmenta el desig. I la revolució sexual arriba a RAC 1, amb continguts totalment nous.
Well, are you ready to go?
Aquest estiu viu el sexe a RAC 1. La revolució sexual. Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada amb Van Alfonso i Rosana Carceller.
El podcast ara és un programa.
RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de sexydream.es.
RAC 1. Tots som 1.
Tu diràs, amb Aleix Parisé.
Need a boy who can cuddle with me all night. Give me one, let me long, be my sunlight. Tell me lies, we can argue, we can fight. Yeah, we did it before, but we'll do it tonight.
12 i 11 minuts, ens queden 20 minutets de Tu diràs, després d'haver parlat de La Vuelta amb els seus grans protagonistes, dels organitzadors em refereixo, tornarem a reprendre el fil del futbol, ara de seguida fem la prèvia del Celta-Real Madrid de demà a Balaïdos, a 9:45 de la nit, aquest partit entre el Celta i el Madrid, i parlarem, us demanaré l'opinió un moment sobre Gabri Veiga, l'estrella del Celta, a veure si acaba l'Aràbia Saudita o no. Abans, però, mira, reaccions després del gàmper femení, ja ha estat el Quim Salvador, com ens deia a l'inici del programa, el Johan Cruyff. Després d'aquest 5-0, Quim, ara parlem del partit, però primer reaccions. Què s'ha dit de tot el cas Rubiales?
Era explicar que sentirem l'entrenador Jonathan Giraldez i només l'entrenador, perquè avui no hi ha hagut zona mixta, no hem pogut parlar amb les jugadores, han fet declaracions pel club, però els periodistes només hem pogut preguntar al tècnic Jonathan Giraldez, que aquest vespre s'ha convertit en la primera i fins a aquesta hora de la nit única veu del Barça que s'ha referit públicament a l'afer Rubiales i l'escàndol lamentable de que va passar després de la final del Mundial Femení. A més, és l'opinió de l'entrenador del Barça Femení i de més de mitja selecció espanyola de futbol. Per tant, importants les declaracions que n'ha fet al respecte a Jonathan Giraldez sobre l'afer Rubiales.
Una imatge desagradable, realment com a representant, no?, d'una institució tan important com és la Federació Espanyola de Futbol. És una imatge que mai, des del meu punt de vista, s'hauria d'haver produït, i si hi haurà conseqüències o no ho sé. Jo com a persona, com a Jonathan Giraldez, crec que quan passen coses que estan fora de joc s'haurien de valorar, d'analitzar i de prendre decisions.
Giraldez també ha explicat que considera trist que això que ha passat hagi desviat el focus de l'èxit esportiu del Mundial i ha reiterat que han de passar coses i que ell no és qui per dir quines coses han de passar. Recordo, i ho hem explicat a l'inici del programa, que diverses vegades s'han sentit crits de l'afició, de les graderies del Johan Cruyff, de Rubiales dimissió, Rubiales vete ya, durant aquest trofeu de Joan Gamper.
Evidentment, la informació que us hem dit a l'inici del programa, de que Márquez Zubizarreta deixarà el càrrec de director esportiu del Barça femení, no la sabia Jonathan Giraldez i no se li ha pogut preguntar perquè la valorés després d'aquest partit. Del que fa l'enfrontament, que alguna clar, que faltaven moltes mundialistes, però el Barça li ha fotut 5-0 a la Juventus.
Sí, sí, vigent campiona de la Copa Italiana i subcampiona de Lliga al seu país. Un Gamper que ha estat, el resultat ho diu tot, un monòleg blaugrana, amb gols de Caro Graham Hansen, de l'Enzini en pròpia porta, amb un rebuig tan desafortunat que és d'allò de pífies còmiques, el segon gol del Barça que se l'han fet les italianes en pròpia porta, Bruna amb una rematada de volea espectacular al 3-0, Vicky López també de volea al 4-0 encara a la primera part, i a la segona ho ha arrodonit Mapi León amb el 5-0. Faltaven 12 jugadores mundialistes, que eren les 9 campiones amb Espanya, Catacoll, Paredes, Ona Batlle, Laia Codina, Aitana, Alexia Mariona, Salma Parayuelo i Maria Pérez, que de totes maneres aquesta temporada jugarà cedida al Sevilla, les angleses, que també van jugar a la final, Keira Walsh i Lucy Bronze, i la sueca Fridolina Rolfo, que va disputar el tercer i quart lloc i a més va guanyar el bronze. Sí que han jugat, i venien del Mundial, les noruegues Engen i Graham Hansen, que han estat titulars, i a la segona part Oshoala, Dragoni, i la recent fitxada Smey Brax, que també ha jugat al Mundial i que avui ha debutat 5 minutets. I han tingut minuts un bon grapat de jugadores del filial. Te'n destaco tres noms, Lucía Corrales, que ha estat titular, Judit Pujols i Noa Becis, són les que més m'han agradat, però en general no ha desentonat ningú, bon paper de tothom. Jonathan Giraldez...
Puja un bon planter, per
sí, tant. Sí, senyor. Deia, l'entrenador ha quedat molt content del partit que ha fet avui el seu equip.
M'ha agradat molt el partit, cert que encara estem a la tercera setmana de pretemporada, però bueno, jo crec que a nivell de ritme estem en un bon punt, a nivell físic i a nivell de joc, i em quedo també amb la maduresa que han tingut les jugadores que han entrat també a la segona part, les jugadores del filial, que porten tota la pretemporada treballant amb l'equip, que ens estan ajudant i que crec que també serà molt important al llarg de tota la temporada.
Satisfacció pel que he vist al terreny de joc i paraules interessants també de Giraldez respecte al mercat, perquè ha deixat ben clar que hi haurà moviments.
La plantilla no està tancada, encara hi ha dies per poder fer algun canvi, hi ha coses que dins de la planificació encara estan per tancar-se, per tant, a la pregunta si la plantilla està tancada, no, encara hi ha dies perquè puguin passar qualsevol cosa.
En aquest sentit, Aleix, pot ser simptomàtic que la suïssa Ana Maria Txernogorchevich, que va quedar eliminada del Mundial als 16 de final el dia 5, no hi era avui el Johan Cruyff, tenia permís del club. No en sabem més, però pot ser una pista. Per tancar, t'explicaré que el Barça femení marxarà demà passat a Mèxic, on hi jugarà dos amistosos, dia 29 contra l'Amèrica i contra el Tigres l'1 de setembre, i que Alexia Putellas s'incorporarà voluntàriament en aquesta gira de Mèxic, tot i que tenia més dies de vacances. De fet, serà l'única de les absents d'avui que sí que serà a la gira mexicana. L'estrena a la Lliga serà el diumenge 10 de setembre contra el València, al Johan Cruyff, a les 9 de la nit.
Sí, aquell cap de setmana, ja ho vam explicar ahir, no hi ha jornada de primera divisió perquè hi ha aturada per seleccions, i en canvi arrencarà la Lliga F a les 9 de la nit un diumenge amb un Barça-València a l'estadi Johan Cruyff. Ja ho veurem. Moviments, Márquez Zubizarreta, ara aquesta gira per Mèxic, estarem distrets amb el Barça femení, ho dèiem abans a l'inici, no? Amb tot el que ha de passar en aquests pròxims dies. Demà arrenca una nova jornada a primera divisió. El Barça, recordo, que juga diumenge a 5:45 al camp del Villarreal. Però demà, a 7:45, ja tenim un Las Palmas Real Societat. Hòstia, bon partit, eh? Pimi i Manol, no? Doncs aquí és que els agrada jugar a futbol per arrencar la Lliga. I la jornada número 3, Las Palmas Real Societat, 8:15. I a 10:15, Celta-Real Madrid. Què hem de saber, Joan Camí, d'aquest partit?
Doncs que serà el primer partit de la temporada al Santiago Bernabéu, 5 baixes al Madrid,
al Bernabéu, no, a Balaïdos. A Balaïdos, sí, Madrid.
Doncs Balaïdos.
El Madrid juga 3 partits seguits fora de casa, jugarà, perquè com que està amb les obres del Bernabéu, vol jugar fora de casa els 3 partits, sí.
No sé per què ho he dit.
Aquí has tingut un lapsus aquí important, no? A Balaïdos, sí.
En qualsevol cas, hi haurà 5 baixes, això sí, Courtois, Militao, Mendy, Guler i Dani Ceballos. El Celta jugarà sense Gabri Veiga, que també se'n va cap a la Lliga d'Aràbia Saudita, de fet encara no és oficial. A l'Ahli de la Lliga Saudita ha presentat una oferta fulmar pel Gabri Veiga, ho dèiem, a qui li ofereixen un sou molt més alt del que va posar sobre la taula el Nàpols. El tècnic Rafa Benítez ha encaixat així la marxa del jugador cap a l'Aràbia Saudita.
Aquí tienes un equipo que quiere comprar, tienes un equipo que no le gustaría vender, pero luego tienes un control financiero y pensando en el beneficio del club de cara al futuro a medio o largo plazo, pues a lo mejor es una situación que hay que valorar. Y el propio futbolista, lógicamente, es una situación que le cambia la vida a él, a su familia, y se la cambia para bien. Y luego, por su edad, incluso puede volver a jugar en ligas, iba a decir más competitivas, pero la Liga Árabe a lo mejor se convierte en una liga competitiva. Entonces yo creo que hay que analizar todo eso, y hay que analizarlo con dolor, pero buscando el beneficio para el propio club.
Tot apunta que el traspàs estarà a prop de la xifra de 40 milions d'euros que figura en la seva clàusula de rescisió i amb un sou que podria rondar els 30 milions l'any. Ancelotti demana que la FIFA intervingui per mantenir un equilibri econòmic entre totes les lligues.
Es claro que el fútbol de momento en Arabia ofrece mucho más dinero que el fútbol europeo. Esto es un hecho. Lo que está pasando que hacer, cada uno puede hacer lo que quiere. Es claro que los organismos internacionales del fútbol tienen que evaluar bien este tema y tomar las decisiones necesarias para equilibrar un poco el mercado.
Ja hi ha hagut reaccions a la decisió de Veiga, entre elles la de Toni Kroos, que ha qualificat el fitxatge de vergonya a través de les xarxes socials. Ancelotti no tem que la Lliga dels Petrodòlars li prengui alguna de les seves peces en aquest mercat d'estiu.
No, yo creo que no. Creo que la plantilla nuestra está cerrada y todos los jugadores que tenemos en la plantilla están focalizados en esta temporada. Alguien puede cambiar de idea. Yo esto no lo sé, pero no tengo miedo de esto.
Tancada la plantilla per les arribades, però ell vol que estigui tancada també per les sortides i no hi hagi sorpreses.
Demà, 9:45, el seguirem en directe, sobretot la segona part, quan arrenqui el Tu diràs amb en Dani Aguilar demà. Joan Poquí, a veure, vull demanar-vos la vostra opinió sobre això de Gabri Veiga, que pugui acabar a l'Aràbia Saudita un nano de 21 anys. Què et sembla?
Pues em sembla molt trist. Primer, molt trist. Jo no ho sé quin recorregut té la Lliga Àrab com a lliga que estigui oferint tants calés. No sé si passarà com va passar amb Xina, que va durar 2-3 anys i després ja es va estabilitzar com una lliga que ja no atrau a futbolistes de primer nivell, o si pel contrari es convertirà, com ara insinuava Ancelotti, que potser passa, amb una lliga competitiva. Jo no ho sé. En qualsevol cas, em sembla trist que un jugador prometedor i jove com el cas de Veiga no es pugui guanyar les garrofes al futbol espanyol, i això és aplicable a totes les lligues europees, i hagi d'anar a Aràbia en lloc de créixer futbolísticament. Jo crec que aquest noi creixeria millor al Celta o a qualsevol equip europeu que no pas a l'equip àrab on vagi. Això d'una banda. I dos, sí que vull fer una reflexió. Aquí tothom es va posar de cul contra la Superliga perquè acabava amb el futbol del poble, que si era el futbol només d'uns pocs rics, i resulta que ara tot Déu va a la lliga aquesta àrab, a tothom li sembla bé, i fins i tot es parla o hi existeix la possibilitat de que la lliga àrab tingui una plaça a la nova Champions europea. De 2024-2025. Sí. És a dir, després de que tothom ha despotricat de la Superliga perquè anava a acabar amb el futbol del poble, no? Ja no serà de la gent, el futbol no serà de la gent, no serà de les aficions. Ara se'n van a Aràbia i no passa res, i fins i tot la pròpia UEFA, que ha despotricat de la Superliga, li regalarà en la Copa, en el futbol d'Aràbia Saudí, un spot, que es diu, en la propera Champions League. I em sembla lamentable.
A mi el camí i la deriva que està portant el món del futbol masculí, en aquest cas, em comença a semblar preocupant. Però bé, no sé, Anaïs, Toni, per rematar-ho.
Per mi això que deia el Poquí de la Champions és clau, perquè en el moment en què tu li dones entrada a la competició europea amb més prestigi del món, això volen dir moltes coses. I vol dir que tu ja pots trobar arguments populístics per voler anar a Aràbia. Ara mateix s'està demostrant que no hi ha arguments populístics, sinó econòmics, perquè Aràbia no té encara el prestigi futbolístic, no parlo d'altres temes, perquè si no, no acabo ni passat demà, de les lligues europees, evidentment, des d'un punt de vista competitiu, per no parlar del tema humà i del que representen aquest tipus de països que per mi es carreguen l'essència de l'esport i el que teòricament l'esport ha de representar per la societat, en què es parla de valors i del que es vol transmetre des de la pràctica esportiva. Em sembla que això és una tendència extremadament perillosa, que no només atrau a futbolistes que ja estan, perquè tu pots arribar a entendre que Cristiano Ronaldo vulgui anar a guanyar diners a l'Aràbia, però amb futbolistes tan joves i que encara tenen molt a dir. Ja, però ja... que se'n posen els pèls de punta. No tot a la vida poden ser diners, de veritat.
Ja estem d'acord.
No tot pot ser això.
Però si a un nano de 21 anys li diuen, mira, en 3 anys et solucionem la teva vida...
Qui és el representant?
Jorge Méndez.
No.
Ah, no, en Pini Sahavi.
Ah,
perdó. Bueno,
mira, molt bé.
Primos hermanos, no?
És el del... Sí, però és que no però tota la vida pot ser això.
Jo només plantejo el debat que si a un nano de 21 anys li diuen, mira, vine aquí a jugar 3 anys, solucionem la vida teva de 3 generacions i quan en tinguis 24 podràs anar a l'Arsenal, al Nàpols.
Però és que quan tinguis 24 anys el teu nivell futbolístic amb aquest tipus de lligues no serà el mateix.
Bueno, amb els jugadors que estan portant i els entrenadors que estan fitxant, hosti, no sé si futbolísticament potser allà pot mantenir el nivell. És que a mi em fa por això, que estan fitxant entrenadors. Vull dir, allà hi ha Gabriel Jesús...
Doncs a mi em preocupa molt més la imatge que està projectant al món del futbol apostant per aquest tipus de lligues i de patrocinadors.
Que estic d'acord amb això.
I de patrocinadors.
Només feia advocat del diable de dir...
No tot poden ser els diners.
No, en això estem d'acord.
Jo crec que el fitxatge de Veiga sí que... És diferent a tota la resta, eh? És a dir, primer és el primer paràgraf d'un nou capítol, perquè fins ara és veritat que alguns jugadors no són tan grans, com és el cas de que sí, però la majoria sí que els consideres en el tram final de la seva carrera. Per mi el tema de Gabri Veiga és diferent. Ara, també crec que si la crítica a les quals s'està exposant Gabri Veiga en les últimes hores fos per un tema de drets humans, també s'hagués hagut de dir el mateix amb Brozovic, amb Cristiano i amb tots els que han anat cap allà. Jo crec que, en general, les xarxes, els mitjans, fins i tot opinadors, el mateix Toni Kroos, que ho ha qualificat de vergonyós, crec que ens estem excedint a l'hora de qualificar la marxa de Gabri Veiga a l'Aràbia Saudita com de criticar-la. Ell és lliure de fer el que vulgui, és igual si té 21 anys o en té 16, es vol solucionar la vida, és a dir, què hi ha de dolent? Per què és vergonyós que Gabri Veiga vagi a Aràbia Saudita i no ho és que hi vagi Brozovic?
No, a mi em sembla preocupant en el seu cas perquè és molt jove i vergonyós tot, i ho he dit des del primer dia que
l'Aràbia lesió...
Saudita ha començat a fitxar gent. I us dic una cosa, resulta que el mercat de fitxatges de l'Aràbia Saudita tanca un mes més tard que el de la resta. Que això també fem-nos-ho mirar, perquè en qualsevol moment poden aterrar, i és el que ha dit Ancelotti, és que algú ha de començar a posar límits. No pot ser que hi hagi màniga ampla per poder fitxar el que vulguem només perquè existeixen els petrodòlars o el que sigui. Algú ha de regular. O sigui, quants anys portem ficant-nos amb la gestió dels clubs d'estat?
Jo crec que això es regularà sol, això.
Home,
és una mica un projecte en la incubadora, com va ser la Xina fa uns anys. És a dir,
sí, però si entren a la Champions ja no serà com la Xina, eh?
No, evidentment. Però per mi la pregunta és, de tots els jugadors que han marxat a l'Aràbia Saudí, quants aguantaran allà més d'un any? Un cop veiem aquesta primera camada de jugadors, si s'hi consoliden o no, aleshores sí que podem parlar de risc real. Però, si no, jo no ho consideraria una amenaça real, perquè la Xina en el seu moment també es va posar molt de moda amb els Paulinho, Hulk i companyia, i després es va desinflar el globus, en part perquè els hi va caure la mena als ulls i ràpidament van veure que els jugadors anaven allà, entre cometes, amb perdó l'expressió, a robar.
En seguirem parlant d'això, encara no és oficial, que potser el xaval encara no acaba marxant, però bé, en seguirem parlant i haurà un bon debat. Joan, què volies dir per
tancar? No, que de fet l'entrenador de l'Al-Ahly és Matías Jasle, que té 36 anys, que l'han fitxat aquest any del Salzburg, que també és un moviment que jo crec que crea un precedent pel que fa a les banquetes. Un entrenador amb 36 anys que ja havia dirigit a equips a nivell europeu, com és el cas del Salzburg,
i doncs Champions, estava a Champions.
Se'n va cap allà.
Bé. Sí. Molt bé, en seguirem parlant seguríssim. Comunicat del Valladolid, equip de segona divisió, respalda firmemente la destitución de Luis Rubiales. És el primer club a qui jo li veig dir en un comunicat oficial que demana la renúncia immediata, fan servir aquest concepte, pide la renúncia immediata del senyor Luis Rubiales. Doncs bé, a poc, han fet falta 3 dies i molts polítics i molt moviment a les xarxes, però a poc els clubs comencen a expressar-se també públicament, els clubs de futbol, clar, en aquest cas, no?, que són a qui aquest senyor representa, no?, com a Federació Espanyola de Futbol.
Però aquí ho deixarem aquí, que és molt tard avui, que hem d'anar plegant. Dijous que ve amb més calma. Anaïs, sí, també, fins dijous que ve. Gràcies, Toni. Fins aviat, també. Una abraçada forta. Gràcies. Vinga, seguim, que hem de parlar encara del Mundial de Bàsquet, que això arrenca demà. A veure, Dani Aguilar, demà arrenca aquest torneig en què Espanya defensa l'or. Clar, jo no me'n recordava, Espanya és la vigent campiona del món de bàsquet.
El 2019, per primera vegada amb una triple seu a Filipines, Japó i Indonèsia, arrenca demà, acabarà diumenge 10 de setembre, 32 seleccions, dues fases per arribar als quarts de final. Espanya al grup G, juntament amb l'Iran, Costa d'Ivori i a priori el gran rival, el Brasil, a la terna de favorits, Estats Units, evidentment, Canadà o França. Demà dos partits per arrencar, Finlàndia, Austràlia i Angola, Itàlia a les 10, al plat gros a dos quarts de 4, Canadà, França. Espanya debuta dissabte, dos quarts de 4 contra Costa d'Ivori, els Estats Units una estona abans contra Nova Zelanda. Luka Doncic com a gran reclam, moltes bases com Jokic o Antetokounmpo, també l'últim MVP, Ricky Rubio, i amb 100 jugadors del Barça, Joel Parra, Willer, Hernán Gómez, Ariel Brizuela i Àlex Abrines amb Espanya i Jokubaitis amb Lituània, i un de la penya, Andrés Feliz, amb el Joventut de Badalona. Els partits d'Espanya es veuran per Televisió Espanyola en obert, mentre que el Mundial íntegrament es podrà seguir a través de l'OTT de Mediapro Gol Mundial.
Això és una aplicació, no?
Sí.
Que pots baixar, baixes Gol Mundial.
Correcte, bàsquet, per 14.99 tots els partits.
Doncs vinga, serà una programació especial amb un reguitzell de comentaristes que acompanyaran també narradors com el gran nostre company Xavi Ballesteros. Es formarà part d'aquestes transmissions de Gol
si
Mundial.
Si està el Valles, s'ha d'escoltar.
Sí, sí, sí. Hi haurà el Pierre Oriola de comentarista, Quino Colom, també Pau Ribas. I de fet, amb en Pau Ribas ha pogut xerrar uns minuts el Dani Aguilar aquest matí a la presentació que s'ha fet d'aquesta programació de Gol Mundial a Mediapro.